Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Aquest Sant Jordi, molt probablement, m'han fet el regal més bonic de tots. Regalar-me Estimada Vida, de l'Alice Munro. Ahir ens assabentàvem de la seva mort, qui va ser Premi Nobel de Literatura i gran mestre del relat breu, i també la fragilitat moria als 92 anys. Munro, que va començar a cultivar en la seva escriptura a la dècada dels 50, el seu primer relat publicat eren Les dimensions d'un ombra, del 1950. Feia servir el temps lliure, quedeu-vos amb aquesta dada, eh? Ella feia servir el temps lliure que li deixava la criança dels seus fills per tramar les seves històries. En un moment de la seva vida, Munro deixa de concedir entrevistes, però això sí, continua escrivint. Des de feia una dècada patia un procés de demència. Ella va començar a escriure perquè de nena, quan va llegir La sireneta de Hans Christian Andersen, va considerar que un final tan trist no era encertat per una història tan formidable. Així que va donar voltes i voltes fins que va trobar doncs un final que li encaixava millor, perquè, com deia ella, escriure és simplement saber mirar i dir el que estàs veient, el que vas vivint. I permeteu-me avui també mencionar el moment que es va viure ahir a Cannes, quan una emocionadíssima Juliette Binoche li va entregar la Palma d'Or per la seva trajectòria a Meryl Streep. La Binoche li diu a la Streep: has canviat la manera de veure les dones al cinema i ens has donat una nova imatge de nosaltres mateixes. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Quatre minuts que passen, és que m'acabo de... Sí. Bueno, sordejo ara durant 4 minuts. Jordi Carretero, fes el favor de marxar ja. Va, vés tirant cap a casa. Va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat, amb el... repassarem tot seguit els continguts, però abans deixeu-me primer de tot, espereu, és que m'he quedat estabornida, ja us ho dic ara. Després d'escoltar aquesta meravellosa cançó d'Ava, mare meva, no podeu parlar, no? Clar, és que és clar. Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Em sembla sentir que em saludes, ostres, perquè amb aquesta acoplada general...
Ho heu sentit?
Sí que ho hem sentit, sí.
No, no, ha estat... Va.
És que ja no, ho hem sentit, ja no sentirem res més en tot el programa,
no,
perquè...
Tinc dins el cervell,
ens ha foradat les oïdes.
Sí. Saps què fem? Mira, mira, donem-li pas a la Coro. Laura Corominas, bona tarda.
Bona tarda. Hauré de mesurar les meves paraules, perquè...
Carretero, fes el favor de marxar.
El Jordi Carretero està ballant, està fent coreografies de totes les cançons que posem.
Està contentíssim.
És que li estem a casa, no?
Perdona, Coro, què deies?
No, res, que això, que hauré de mesurar les paraules, perquè ahir vaig dir que tant de bo arribar a casa i que em posessin caramelles, i així va ser.
Oh,
a les 9 del vespre. Escolta, sí, preciós. Preciós. És ben bé que n'hi havia per anar-se'n a dormir de cop. Noia, quin detall. Detallàs. Sí, sí, això vol dir que m'escolten. És maco, és maco.
Està bé, això. Bueno, un dia t'escoltarem a tu cantar.
Aviam.
A veure si és veritat. Va, la producció, Nuri Francisco.
Bon dia. Molt bon dia.
Ui, que bé, tu. Escolta, bravo!
És una altra.
Sí, gràcies.
Hores dormides aquesta nit?
Més de 4 i no arribem a les 6, però això és glòria beneita.
Ets una altra, Uri?
Ui, tant.
Sí.
És que se li nota tant al Francisco.
I el dia que dormi 8 hores...
Oh. Què passarà?
Doncs ho faré tot jo, aquell dia.
Tot, sí, eh?
Tot. Passa que no arribarà fins als 18 anys de la Marina.
Que això queda... Llavors, són moltes temporades,
llavors,
eh?
Llavors patiré també i tampoc dormiré.
Després n'hi ha revolucionat.
Massa.
Després et passaran altres coses.
Sí, sí, que no tenen a veure amb ella.
Sí, no.
Tenen a veure amb l'edat.
Exacte. Bé, qui encara no ha de patir per res és el Ferran Capdevila. Ah. Bueno, Ferran pateix per les seves coses.
Sí, cadascú lo seu.
Tothom li munta la vida, Ferran. Aquest plan cap aquí, cap allà...
Mm. És que no sap dir que
no
més.
No, no, és un bon noi. El món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i en José Matosas i la Paula Moreno, a l'Univers Sonor, ja sabeu, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
És una cosa molt dramàtica. Ha desaparegut el tap. S'ha perdut. Ha fugit. El tap ha fugit.
Cap on ha anat el tap?
Cap on ha anat el tap?
Ja el tinc.
Perfecte.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Tap, tap.
Que fa molta ràbia, quan perds el tap del boli.
No, és que no sabeu, o sigui, cada dos minuts m'assaltava el tap. I llavors, cada vegada anava més lluny. I llavors, clar, i al final ho vaig poder dissimular amb el pobre Guillem.
A mi em passa amb el caputxó del raspall de dents. I el sento caure
i
no el trobo.
Oh, quin faig, fa una ràbia.
Sí, perquè és com semitransparent.
Exacte.
Es confon amb el terra.
I estic uns minuts allà patint i... Hi ha la disjuntiva de dir, ho deixo estar, que és quan trobes les coses, o a mi aquest tap no...
Ja no et funciona, eh?
No, no.
Ja no et va bé.
Curiós la gent que vam per la vida tapant posant un tap al raspall de dents.
S'ha de fer, eh?
Sí.
Ho feu tots?
Home, sí.
Marta.
Per higiene.
Vam quedar que... Vols que t'ho torni a explicar?
Tu saps que aquestes coses m'ho has de preguntar a mi.
És just veritat.
Tot el que és higiene, tot el que és medicina, i ho has de fer, Jarque, perquè quan viatges, com el portes destapat? El necesser?
Mare
meva. La veritat és que sí.
No,
ja no vaig bé, Jarque. Val. Mira, aquest cap de setmana me'n vaig de viatge, Mercè, i em prepararé tot unes preguntes i ja t'ho passaré.
Passa-m'ho tot i jo t'ho responc. Qui diu que sí, que això, que clar, l'Esther Bey també des de fora, Esther Bey a la recepció.
Caputxó, eh?
Sí, sí, és caputxó.
És que saps què passa quan tires la cadena i no ho poses el caputxó? Doncs això.
Va. Ui, mira. Va, repassem els continguts. Francisco, jo no sé si vull que dormis molt o poc. Repassem a l'altra actualitat, com sempre, amb l'equip de fabricació, com sempre fem. I després us parlarem de l'Alice Munro, com ja sabeu, Premi Nobel de Literatura. Jarque, ahir va morir una de les grans autores de la contemporaneïtat. Grandíssima Alice Munro, tu ho saps prou bé. En català hem tingut la gran sort de llegir-la traduïda per la també grandíssima Dolors Udina, que és la seva traductora. I és per això que avui doncs farem la digestió. qüestió.
Sí, perquè és un autèntic plaer poder llegir una gran autora com ella en català, amb la llengua catalana i, a més, també traduïda. Per tant, sí, serà un plaer.
Parlarem avui amb la Dolors Udina, amb ella farem la digestió per parlar del que ha suposat l'Alice Munro en el món de la literatura. I a continuació, a quarts de quatre, avui ens preguntarem quin és el turisme que ve a casa nostra, a Catalunya. Per això ens farem moltes preguntes, com per exemple, què prioritzem, la qualitat o la quantitat? Hem de posar límits al turisme? De fet, aquestes preguntes les traslladarem avui a, d'una banda, Marianne Muro, que és directora de Turisme de Barcelona, també Anna Prats, que és tècnica de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que ens va agradar molt, que tot això va venir perquè ens va agradar molt doncs, un eslògan que es va treure. I també avui contarem amb Narcís Ferrer, que és director de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Molt interessant, eh?, el debat que formarem i que plantejarem, ja sabeu, després de la digestió, cap a quarts de 4 de la tarda. I a les 4, ai, a les 4, avui toca un cacau. Meravillau.
Sí, sí.
És que això ara ho desvesteix, però no, heu d'estar molt pendents. Perquè a les 4, avui visita el Fabricació Pròpia l'actriu Vicky Luengo. Oh,
empiezo a empujarle con mis manos, pero él... Me coge las manos y no puedo moverme. Está dentro de mí. Es áspero y doloroso.
Esta soy yo.
Me está hablando.
Doncs avui sí, el Fabricació Pròpia. Estarà amb nosaltres l'actriu del moment, Vicky Luengo, que en pocs dies estrenarà el Poliorama de Barcelona, el monòleg Prima Facie. L'esteu escoltant. És un fragment d'aquesta obra teatral multipremiada al Regne Unit, que ara arriba a Barcelona. Perquè us fa una idea, la Tess, que és la Vicky Luengo, és una advocada que defensa les víctimes de violència de gènere fins que pateix una agressió en primera persona. En parlarem avui, com dèiem, a partir de les 4, amb Vicky Luengo, que fa de Tess, i no us ho podeu perdre, sens dubte. I abans d'arribar a les 5, avui mirarem cap a la pantalla. Toca mirar cap a la pantalla. Avui ho farem amb la Neira i la Vallejo, que ens porten les sèries basades. Ui, això també fa por, eh? En fets reals.
Ui, no. True Crime.
True Crime, que podem veure a Netflix. I la cosa no acaba aquí, perquè a partir de les 5 avui en David Martínez, d'Històries de Barcelona, en David ens parlarà d'edificis viatgers. Ah. És difícil de dir això, també. Aquests edificis que s'han traslladat d'un lloc a un altre lloc a Barcelona.
Ah,
i
carai.
Ho han fet, però us ho heu d'imaginar, eh? Pedra a pedra.
Quina feinada.
Pedra a pedra han portat cap a un altre lloc de Barcelona. I en parlarem doncs, amb el David Martínez a partir de les 5. Sempre interessant tot el que ens explica l'autor d'Històries de Barcelona, que el podeu seguir, per cert, a Twitter. I per acabar el programa, avui...
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Per fi, amb nosaltres, Cesc Marginet, una setmana més. Ja sabeu que ens acompanya els dimarts i d'aquesta manera arribarem a les 6 de la tarda amb el Tom que ens proposa en Marginet avui, que, per cert, avui ens porta fins a Roquetes, en el seu País Petit. Dos minuts i ja seran 3:15 de la tarda, com cada dia ens hi posem, i el que fem és obrir Realitat Paral·lela. Avui ens aconselles als oients escoltar la Realitat Paral·lela. Què et passa amb els cascos?
Que em molesta el cervell. No sé com me l'haig de posar.
El cervell et molesta.
El cervell ja d'entrada. Vull dir, el cervell ja fa molt 37 anys que em molesta. Aquest cervell que meten.
Home, ara fas una mica de cara de loc, la veritat.
Però un moment, però això no t'havia passat mai.
No m'havia passat mai.
Ara t'has pentinada.
Si és una mida, ja veuràs.
Bueno, mira, ja va bé.
És que parlem de cervells, perquè els que anem al gimnàs i fem esport, sí, és un problema, ai, eh?
No.
Perquè et poses a córrer i
el cervell és fotut.
Transformes com un gosset d'aquells que no veuen res.
Cinta, una cinta d'aquelles dels 80, que és com de tornar.
Cervell enrere, una diadema.
I surten grans, a més, si et sua gaire.
Ai, tu, et surten grans.
Sí? No, mira, de moment no. Ja ho provaré. Bueno. És que no va bé per res.
Avui anirem cap a la perruqueria, dit això.
Ah, mira tu.
Per última hora, perruqueria. Per tant, Harka, apunta't a preguntes que puguis fer, no?, al voltant del teu cervell.
Val.
Val. Però abans de parlar del cervell de la Harka, Piqué. Diu que avui hem d'escoltar la realitat paral·lela. A veure, primer de tot, heu d'estar asseguts, asseguts còmodament i sí, amb una tassa de roibos entre les mans.
Sí, perquè avui aquest espai és aliment pel vostre esperit. Això d'entrada, eh? Vam pensar que entrava una música, però és que no hi he posat música. Veus, és que com que no ho veig pel serrell...
És això, t'ha tapat just aquest
punt, eh? Tots sabem que els darrers mesos no han estat senzills pel poble català, amb això ja estarem d'acord. Un arbre que cau sobre el Tomahawk, la mítica atracció de PortAventura, que ens n'hem oblidat, però aquell dia va fer pupa. Els Bayona, que es queden sense Òscar amb la Societat de la Nieve. Sopa de cabra, que sembla que segueixen sense retirar-se. Una actitud que contrasta també amb la del Barça masculí, que s'ha retirat de totes les competicions molt abans del que ens hagués agradat. Però, com dèiem, ha arribat el moment, Mercè, de posar fi a aquest sentiment de derrota que ha planat sobre Catalunya els darrers mesos. I per això avui és moment de dir prou.
Prou! Prou, sí, senyora.
Des d'aquí tinc un nou eslògan per Catalunya, que seria prou perquè plou. Prou queixar-se per coses, prou queixar-se de sequera, perquè com a mínim
sí,
això ho tenim.
Exacte.
Catalunya,
Catalunya
passa de la sequera a convertir-se en un país pràcticament tropical,
sí,
amb els rius i els pantans força plens i els camps de cultiu regats per l'aigua dolça que ha caigut els darrers dies. Cada dia que passa deixem més enrere aquelles estampes que feien encongir el cor de rius i rieres seques i amb pantans inundats exclusivament de pols i boles de palla, saps? Com el Far West. De fet, els embassaments, Mercè, de les conques internes de Catalunya van assolir un mínim històric el dia 8 de març d'aquest any 2024, 100 hectòmetres cúbics, el 14% de la seva capacitat, que això no et dona ni per omplir el dipòsit de la Nespresso. O sigui, no en tens per res. Dos mesos més tard, Café para Todos, tenim les conques internes gairebé al 26%. Ep. Podem, per tant, respirar tranquils, encara que sigui per uns mesos, bullir espaguetis i omplir cafetera sense remordiments i ballar a ritme de Juan Luis Guerra. Com sabeu, a la vida el que interessa és viure el present. De fet, això ho hem comentat aquí, que és una cosa impossible, però ja sabeu que s'ha de fer. A l'inici us deia escoltar aquesta secció asseguts còmodament, amb un roibos entre les mans, i si ho preferiu també podeu fer-ho amb un cafetó. A més, aquesta hora convida, perquè és l'hora de ben dinat. Saber que tenim aigua és un goig, l'aigua fa festa i, per tant, n'hem d'estar molt contents, n'hem de prendre consciència i, per això, avui us he fet un recull dels millors sons d'aigua reals recollits els darrers dies a Catalunya. Sons que us alleugiran l'esperit i us faran una mica més feliços, començant, per exemple, pel meu preferit, que és el so del pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà, que aquesta nit ha hagut d'obrir... Obrir les seves comportes, maco, perquè el tenim, atenció, per sobre del 100% de la seva capacitat. Aquest que escoltarem és el so real. El Jordi Peró ha pujat el vídeo a les xarxes socials de l'aigua caient amb força a través d'aquestes comportes del pantà. Escolteu.
I si em dius que és un camió a l'AP7, m'ho crec, eh?
Doncs no ho és, Uri.
No, és aigua rajant a dos,
Joan. Això és perquè portes la negativitat de tanta sequera.
Sí, l'haig de treure com sigui.
Tornen a posar, no la tens? Una
sí, tira, escolta. Escolta l'aigua. Una força.
Sí que és aigua, sí.
Com que és aigua? Això és un patac d'aigua que baixa del...
Això és un so que purifica.
Tu ho dius.
Com, sí, dèiem, purifica, i tant, sí. Com dèiem, les pluges, Mercè, han estat abundants no només al Pirineu, sinó a tot el territori.
Tinc el pi encara al cap.
I això... Quin pi?
Carretero.
Carretero. Igual. Tira.
Ah, val, el pip.
Sí, tira.
Com dèiem, pluges no només al Pallars, tot el Pirineu, tot el territori. I què passa? Doncs que aquests patacs d'aigua també t'enganxen allà on siguis, com per exemple el cotxe. El que escoltarem és el so de la pluja ahir a la tarda des de dins d'un vehicle a Cornellà, a l'alçada del centre comercial Esplau.
Podríem dir que es plou.
Què?
Ja està.
Ja està, eh?
Sí que es plou.
Endavant.
Centre comercial. Heu tancat els ulls mentre escoltàveu aquesta...
Sí. Jo és que sento soroll, eh?
O sigui, en un moment...
No m'acaba de calmar, això.
Això és la negativitat.
Que...
Potser sí.
No ens entenen. Vull dir que jo crec que a la vida hi ha dos tipus de persones.
Aquí representats, eh?
És claro. Sí. Els que sentim aigua i els que sentiu camió.
Bueno, jo dormo davant del mar i sé apreciar el so del mar, però això que m'estàs posant a mi...
Com, no t'agrada?
Com si no s'acabés de sintonitzar. Jo crec que no voleu creure-us, saps? Vull dir, no us ho voleu creure.
És que no plogui molt més, jo.
Exacte,
no.
És una actitud negacionista, companys, però és normal. Mica en mica ja anireu acceptant que això és veritablement aigua. Les pluges, com dèiem, han regat tot el territori, encara que l'Uri i la Laura es resisteixin a creure-s'ho.
Posa veu de...
Com de...
D'ASMR, exacte.
Doncs pluges a la zona metropolitana.
Ara.
Però també al Ripollès.
Molt bé.
Mercè, arribes de Freser. En aquest punt, que com sabeu hi conflueixen dos afluents del Ter, el Rigat i el Freser. Dos afluents que aquesta setmana, Mercè, baixaven així d'alegres.
És la Meridiana un divendres a les 6, eh? És que a mi... És com allò, que el primer gol del Barça, saps? Que dius, ai, hem marcat d'hora. Doncs aquestes pluges és com... Ara ja està tot arreglat, no m'ho crec.
Mira, Uri, jo sí que és veritat que quan he escoltat per primera vegada i no mirava l'ordinador, sí que semblava el Canal Plus codificat. Però mica en mica m'he anat creient l'argument de que sí, de que no ens hem de negar la realitat,
és
que tenim el país humit, i jo ara ho veig, vull dir, és un canvi de mentalitat. Com dèiem, és el so d'aquest riu Ter pel pas de Ribes de Freser, doncs surt per ser el cremallera per arribar a la vall de Núria, que és un paratge preciós. El riu Ter, que com sabeu abasteix juntament amb el Llobregat, els embassaments que abasteixen els principals nuclis urbans de Catalunya, Girona i Barcelona, i que han crescut fins gairebé al 25% de la seva capacitat. Aigua abundant, també la que va caure ahir a Cardona, que serà el següent tall que escoltarem.
Bé.
Això és el Bages, amb tanta força que al caure a terra, saps, la pluja, pava, feia bombolles. Escolteu. Aigua bombollada, aigua de durada. Què diuen?
De Terrassa.
Aigua molt benvinguda, Mercè, que és un regal pels sentits. Pocs plaers més grans que, per exemple, despertar-te acompanyada del so de la pluja de bon matí.
Oh.
O anar a la muntanya i caminar per camps i boscos verds, llampants, caminar a poc a poc. Perquè a vegades caminar ràpid...
Rellisques.
No tens temps de gaudir-ho, per tant, gaudiu en calma. Per si la pluja no fos suficient, les magnífiques aurores boreals del cap de setmana haurien de ser senyal suficient per convèncer-nos de cara sí, ja podem tornar a gaudir de Catalunya, com deia aquella campanya turística de fa uns anys, amb els 5 sentits.
Missatge de les...
Si estàveu amb la tasseta de roibos o de cafè, ja us la podeu acabar.
Mira, ara a mi m'entra una infusió, a veure si se'm baixa això. Francisco, anem cap a allò que no et puguis treure del cap.
Mira a mi.
Ui,
què vols?
Va, aquest nano va revolucionar.
Tu, passa'm una mica d'energia. Que bé, ja està, ja l'he notat.
Sí, ui, té els cabells arrissats, l'Uri, no els té llisos de la corrent que porta
molta,
a sobre.
No vols dir que és l'aigua, això? Els cabells arrissats.
Aquest últim som a mi m'ha semblat crispetes, eh? Però jo
no he
volgut intentaré
dir
creure.
Francisco,
que
ara que no sé la Harke, però jo he estat més al parell de la Harke, eh? M'agraden els sons d'aigua, però sembla la Harke, això t'ho has dit, saps el Monty Python, no? Quan fan l'efecte dels cocos, dels cavallets.
Sí, que sé què dius, sí. No, ja, també,
bombolles.
Potser si no veus l'aigua no t'ho acabes d'imaginar, però jo et dic, jo tu, Mercè, no t'enganyaré mai, eh? I això era aigua real, de vídeos reals, eh?
Tens raó que no hi estem acostumats.
No esteu habituats.
Anem a una inèrcia negativa.
Us hi negueu.
Bueno, aquesta inèrcia positiva que portes avui...
Uita, com es frega les mans. Què vol dir això?
No sé, que tinc energia avui.
Està bé.
Guarda-te'n una mica.
A diferència de tot l'any.
Guarda-te'n una mica.
És veritat, eh? Ho hem comentat, això. Què has de fer, cremar-ho tot o dosificar?
Això ho fas tu, això ho gestiones tu, Francisco.
Dosifico,
que coneixes millor que ningú.
Per si de cas, perquè avui pot canviar tot. Avui tot pot donar la volta com un mitjó.
Ah, sí?
Bueno, no, això de dormir o no dormir no depèn de mi.
Ah, llavors, bueno, bueno, que aquesta nit ja no saps què pot passar.
Ho dosificarem.
Va.
Avui vull parlar d'un tema que ja us avanço que en aquest programa encara no n'ha parlat ningú, Mercè. Ah. Això està molt bé.
Això està molt bé. Això està bé.
No m'estranya.
Ai, ara què vols dir?
També que anàvem, eh?
Sí.
Perquè avui abordarem allò que ens preocupa, ens pertorba i ens tormenta, allò que ens fa besarda, ens esgarrifa i ens acoquina. Fins al punt de paralitzar-nos o fer-nos sortir corrent. Avui parlarem de fòbies. Fòbia. Fòbia. Falta ser el aire. Fòbia. Falta ser el cielo. Fòbia. Queman en tu fuego. Fòbia. Cúndeme la nieve. Que congela mi pecho. Te espero un día. Preferiries que no hagués dormit, eh?
Mira.
Podria ser una de les teves fòbies, Mercè, no, aquesta, no, precisament, ho diré, aquests muntatges?
Ho diré només una vegada. Avui m'ha agradat.
Oh! Del jardín de mi presente te espero gloria. És veritat que la Laura no ho havia patit encara, això.
I m'ha encantat. Dia vam dir, veus? Si sempre ha de ser així, fantàstic.
T'ha agradat perquè fa molt temps que no... Bueno, en el teu cas és la primera vegada.
Sí.
Fa molt temps que no passa, però va haver una època que potser m'hi vaig aficionar massa i...
No, no, però bé.
Sí?
Estàs a un bon nivell.
A veure, avui m'ha agradat, Laura, però no t'acostumis.
Ah, d'acord,
No, se'm té una mica prohibit, això.
S'està una mica prohibidet, sí. Però bueno.
S'ha de dosificar.
Però jo crec que avui és una generalitat.
Déu-n'hi-do.
T'ho haig de dir, perquè sí. El fòbia... Eres tu, també?
Sí. I hi ha tres fòbies, eh? Vull dir que ho he anat afinant.
Bé. Perfecte, bon muntatge.
Us agraeixo molt. D'entrada cal diferenciar entre por i fòbia, val? Semblen la mateixa cosa, perquè comparteixen la sintomatologia,
claro.
Com ara, sudoració, taquicàrdies.
Sí.
Però la principal diferència és que la fòbia és quelcom molt més exagerat, desmesurat, i genera pics d'ansietat tan grans que pot arribar a interferir en el teu dia a dia. Per exemple, tu pots tenir por de les aranyes, però pots viure tranquil tota la teva vida al Pol Nord, perquè en principi no hi ha aranyes.
Claro.
Però et fan por. Val? Però el fet de saber que no te les trobaràs...
Bueno, et deixa tranquil.
No interfereix.
Mm.
Però si tens fòbia a les aranyes, el sol fet de pensar que te'n pots trobar una, encara que visquis al Pol Nord o a l'espai, no et salvarà d'engegar la maquinària del temor irracional.
Mm.
I això et paralitza i et condiciona tot el dia.
Això és un tant.
I si juntem la paraula aranya i la paraula fòbia, obtenim com a resultat el nom d'una pel·lícula del 1990 que a mi, amb 12 anyets, em va marcar fins al punt que, durant molt temps, abans d'anar a dormir... Havia de desfer el llit i constatar que no hi havia cap inquilí inesperat.
El doctor Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima.
Adiós robos, adiós humos.
Un pequeño y tranquilo pueblo.
Ross, el pueblo entero es tuyo. Tú eres el médico.
Es un médico excelente.
Di a... Aunque algo extraño está ocurriendo.
¿Teniu alguna fòbia vosaltres?
Ui!
Ai, tu.
A Marcel, els ocells.
Molt bé.
Però més o no? S'acaba aquí.
I els pèsols.
No, no et fan fòbia, els pèsols. No t'agraden. No veus un pèsol i et paralitza.
Perdona, hi ha gent que té fòbia a les olives.
Ah, sí? Jo n'he conegut un que li deien precisament oliva.
No, és que la gent és molt malginada,
home,
eh?
La gent és dolenta,
és molt dolenta.
Però ell, o sigui, que tenia una por a veure olives?
No, irracional. O sigui, vaig anar a un casament on van haver de treure totes les olives
totes.
Perquè no hi podia ser.
Home, noi, o sigui, si a tu t'agraden... No, no.
Potser hauria sigut més fàcil treure-la amb ell.
Menja fora.
Era el germà.
Donar-li de menjar part.
Era el germà de la núvia, però sí. Escolta'm una cosa.
El cunyat,
però,
ja està.
I ell, o sigui, ho ha tingut de tota la vida?
Tota
això,
la vida.
Tota la vida.
Bueno, jo el vaig conèixer de nen i ja en tenia, sí. I fins ara sí.
És curiós això, que et faci por un menjar.
És un tio que s'ha tornat fort, que no us ho imagineu.
Per combatre
les
olives.
Exactament.
Per si algun dia l'agradeixen les olives. Però què és, l'oliva o el pinyol? Són coses diferents,
això no,
eh?
Sí.
Hi ha gent que no pot veure el pinyol. Si tu veus l'oliva entera, diguéssim, cap problema. A la que deixes el pinyol, la gent comença a tremolar.
Sí, eh? Però sí. Fòbia... O sigui, clar, és que aquí són dues coses.
Es barregen coses. Jo crec que diem fòbia molt a la lleugera.
Clar.
Però, bueno, us parlaré d'algunes coses que semblen broma, eh?
Perdoneu, i vosaltres teniu alguna fòbia? Per què?
A mi em fan molta por, ja us he dit alguna vegada, les figures que no són humanes, però és a dir, semblen reals. I al moment que tu t'adones que allò és una figura realista, però que no és de veritat, em genera una sensació de pànic. Per sort no n'hi ha gaires.
Mira, això a Marta et genera fòbia, també.
També els mosquitets. Això em fa... Més que fòbia, em fa, mira, molesten molt.
Diu la Paula Moreno, i ràpida, que hi ha arribat. Et té ganes de treballar. Animatrònics, es diuen. Això que et fa fòbia a tu, es diuen animatrònics.
Ah, sí? Sí? Com estàtues i figures, sí, que sí, aparentment sí, són reals.
Sí. Oita, la Paula.
Allò que hi ha al Tibidabo.
Moltíssima por.
Els autòmates, el Museu dels Autòmates.
Mm. Sí, però els autòmates tu ja saps quan hi
ja
vas,
que,
vas al Museu d'Autòmates. Sí. Però hi ha vegades que per la ciutat... hi ha exposicions que, per exemple, un museu, una figura realista, mirant un quadre, que és com una exposició... Doncs,
coseta.
Jo els escarabats.
Els escarabats, eh?
Un trauma infantil, d'escarabats. Ah. En un restaurant de la costa, una festa familiar, vaig sortir a la terrassa, era de nit, i vaig començar una mica l'Indiana Jones,
sí,
i el Temple Maldito.
Sí.
Ai. Ai, parecen galletes. Ui. I era un llit d'escarabats i... I ara no puc. I sí, bueno, i sóc molt més gros que un escarabat, jo, però a mi em paralitza i ja m'estic atrapant, ja. Només de pensar-ho.
Fan molta angúnia, perquè molta, a més corren molt, van molt ràpid.
I poden volar.
Ai, sí.
Que això
és un
va
element.
Passar una vegada en un lavabo,
sí,
que se m'acostava mentre jo estava assegut. Mm. I clar, pensava, pot atacar i sí, per qualsevol lloc pot sortir.
Tens les de perdre.
Clar.
Paneroles.
Les paneroles, sí.
Però no és el mateix,
No és el mateix.
No. Les paneroles no volen.
La paneroles és allò que va a la llum, oi?
La paneroles és una cucaratxa.
Sí, sí.
Ah, clar, clar, sí.
I l'escarabat és allò...
El negre.
Sí, el de l'anunci, que nacen, se reproducen i desaparecen. Això,
clar,
right.
Clar. I el lacoró?
Jo... A mi em fa mal la panxa, perquè jo tinc fòbia al contacte amb el melic.
Mira, en parlarem.
I em fa mal, de debò, només de pensar-ho em fa mal. T'ho juro.
Però que em vols dir el contacte.
O sigui, és que no te'l toquis, Mercè.
Ai, perdó, és que se me l'he tocat.
És que quan veig algú que es toca el melic, o jo mateixa havia de tocar el melic, em dura estona, eh? Sí. Però la meva germana també, ho vam descobrir fa molt poc temps.
Omfalofòbia.
Doncs mira, clar, o sigui, jo
així
puc viure amb això, però jo ara estic suant.
I si vas a la platja, què?
És que jo els puc veure, els melics.
Però gent potencial que es posa crema
prop del melic. No, és el contacte, és el contacte. No ho penses. Que no puc, eh? No puc.
Que fort.
Sí.
Això és super igual.
Que curiós.
I un melic...
Una oliva al melic.
Xoc, això.
Una... Ai,
no pots, eh?
No.
I quan ho vas descobrir que et passava això?
Ui, jo de tota la vida.
De tota la vida, eh?
Ah. Jo pensava que la gent li passava normalment. O sigui, sí, pensava que la gent estranya era la que podia tocar-se el melic i no.
Curiós.
Les fòbies més comuns o més conegudes són, per exemple, la nictofòbia, que és el temor ancestral a la foscor per poder donar-se un cop al peu amb el canto d'un moble. Això és un... No, és la por a la foscor.
Clar.
Però aviam,
val.
Quantes vegades no us ha passat això, eh? Que aneu, arribeu a casa i...
Jo a vegades amb foscor i sense foscor, eh?
Exacte.
El canto,
però, quan és fosc fa molta més por. Sí, o l'aerofòbia, que és la por a volar, la claustrofòbia, o l'agorafòbia, que són espais tancats o espais oberts.
Sí.
La zoofòbia, que és la por als animals, o la hematofòbia, que és por a veure ferides.
Ui, també. Però això és més generalitzat, no? La gent que li fa com angúnia.
Clar, sí, és que jo crec que és difícil,
clar,
això.
Fòbia...
Perquè és por
sí,
o angúnia.
Fòbia és diferent,
eh? Sí, gent que es desmaia, veu sang i pum,
sí,
es desmaia.
Sí, cauen rodons.
Jo veig una xeringa i ja tinc un problema amb això.
No, ni ho mencionis.
Tampoc, eh?
Tampoc.
I aquestes m'han agradat molt. Mira, la dentofòbia, que seria la por al dentista, amb pics d'ansietat només de sentir això.
Ara hi ha gent que ho està passant malament.
Ixi, fa dentera, eh? El torn del dentista.
El meu pare s'hi adorm, el dentista.
Que, ostres.
I per contra, sí, és el, que li, és el que més li relaxa del món, que li toquin la boca.
De debò? Relaxa?
Sí, m'encanta.
Trobo que sou una família molt curiosa.
Sí, ui, Mercè, i el que no saps.
Ja anirà sortint. Sí. Si les caramelles no eren prou pista, ja anirà sortint, això. La meva preferida, la amaxofòbia, que és la por a conduir, que és molt convenient quan has de fer un viatge llarg o en grup.
No,
és que ja tinc amaxofòbia, no puc, ara no puc conduir.
Ara
he de conduir algú altre. Ah, m'heu de respectar les pors. Avui us vull parlar sobretot d'aquelles fòbies minoritàries, menys conegudes, que també tenen dret a ser temudes per tothom. Fem un esforç i visibilitzem-les, no les discriminem. Per exemple, la neotofòbia, que és la por als desconeguts, allò que és nou.
Mm.
Jo, que no m'agraden els canvis, dec tenir una mica de neotofòbia.
És a dir, quan coneixes alguna persona per primera vegada...
Ja començo a suar jo, perquè ara que haig de fer dos petons i donar la mà... I no sé, ja està bé sense conèixer aquesta persona. Ja tinc bons amics, jo, no? Conèixer més gent no m'és estrictament necessari.
Mm.
S'ha de fer, es fa, però en principi no em fa pas falta. La eisoptofòbia,
sí,
que és por a veure's en un mirall. Això ho puc entendre.
Ah.
Jo cada dia faig una cara que...
Preferiries no veure-ho.
Sí, sí, trauria tots els miralls de casa. I aquí comença la bogeria. Això es diu araquibutirofòbia, que és la por a que la crema de cacauet se t'enganxi al paladar.
Això és molt concret, eh?
És molt concret, però s'ha catalogat. Per tant, hi deu haver prou gent...
Força gent.
...com perquè sigui significatiu. Mm-hmm. Hi ha la omfalofòbia, que és el que deia la Laura, que és la por... Aviam, aquí diuen tant a veure com a tocar com a ensenyar el malic.
Jo veure ho puc fer.
Encara.
Sí, i ensenyar-lo el puc ensenyar. Ara. Si el puc portar protegit, millor que millor.
Que no ningú te'l toqui.
Ah, exacte. Ja.
Després tenim la crematofòbia, que és pànic als diners.
Ah, carai.
A tenir calés.
Ja m'agradaria a mi tenir aquesta.
Ens passa als pobres.
Seria la vida més senzilla.
No que han de treure els diners. No. I la hipopotomonstrosesquipedaliofòbia.
Noi, quin nom.
Que no és la por als hipopòtans monstruosos, sinó a les paraules llargues.
Home.
Heu de recordar que la fòbia t'inhabilita, eh? O sigui,
clar,
si tu al matí t'aixeques i veus una cosa sobre esdrújula, ja aquell dia no s'ha acabat. Fer,
eh? Però...
I si ets un periodista i has de dir, per exemple...
No t'hi pots dedicar, Mercè.
No, perquè desjudicialització...
Clar,
o desjudicialització.
També és veritat que el moment en què et diagnostiquen aquesta fòbia, dius acabar un infart. Perquè, clar,
miri, o sigui, vostè té això, llegeixi-ho.
Exacte, no? És la paraula més llarga del món.
Hipopotomonstrosesquipedaliofòbia.
És veritat.
I acabem amb el súmum del surrealisme, que és la fobofòbia, que és la fòbia a tenir fòbies.
Exacte.
Que ja et poses nerviós només de pensar la de coses que et poden arribar a fer por.
Mm.
En fi, com veieu, qui no té un all, té una ceba. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo. Tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo. De encontrarte de repente. De no verte nunca más. Molt bé, doncs m'ha agradat, Francisco, t'ho haig de dir. Terapèutic.
Sí, ha estat bastant terapèutic. Entre les aigües de la Marta, a l'espà d'aigua i les teves fòbies, queden les vintage.
Ai, les vintage.
De la Coro, però abans tirem cap a publicitat, perquè la tornada, nois, és dia de pluja.
Sí.
Voleu saber si augmenta o disminueix les persones que van a la perruqueria un dia de pluja?
Ah, bona.
I què hem de fer amb el cabell del serrellet de la Jarque?
Vosso d'escombraries.
El serrell?
Bueno, t'agafa la pluja, t'agafa pel carrer, tot, ai, hi ha gent que...
Val.
Bueno, si ens molesta el serrellet o altres preguntes. Li preguntarem a la Sílvia de la perruqueria Tisores de Sants després de la publicitat. Ara tornem.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Explica'ns tu què és aquest Manatec Bus.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur de la nostra societat a través de temes com els avanços tecnològics, la transició energètica, difon el coneixement científic i tecnològic a les noves generacions en formats innovadors, experiències participatives amb perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que és dimarts 15 de maig. Portem ja dos dies amb pluja intensa i, de fet, pel que ha dit el Miralles, és que aquests dies que ens queden per endavant, doncs sembla que la pluja, si està bé, si s'acomoda a casa nostra, cosa que nosaltres també agraïm moltíssim a Harkin, ens agrada la pluja, en tots els sentits, ens agrada l'aigua, sí. I més quan la necessitem per la sequera. Dit això, què passa amb els nostres cabells? Què passa amb els nostres cabells
ara,
quan plou?
Això dic jo.
Eh? Quan no els tens... Bueno, no ho sé, ara millor ho preguntarem a l'experta.
El que passa que la humitat fa que es bufin.
Però tothom se li bufa el cabell. Ah. Jo crec que hi ha gent que té més tendència. Mm. El José diu que no. Doncs li preguntem... Anem fent una penúltima hora del dia. Informació de servei a aquesta hora, en aquest dimarts, com dèiem, 15 de maig, dia de pluja. Anem cap a Tisores de Sants. Anem a parlar amb la seva propietària, que és la Sílvia, que ja la coneixeu. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sílvia...
Digue'm.
Perquè se'ns, com es diu això? Ara ens surt de... Bueno,
s'encrespa.
Però l'altra paraula com seria?
S'estarrufa.
Això m'agrada. Que això ens agrada, Sílvia. S'estarrufa el cabell.
Per la humitat que tenim aquí a Barcelona.
Clar.
Ja de per si és habitual, no? Aquí a la nostra ciutat tenim molta humitat. Mm.
Clar, però sí.
I vora el mar.
Clar. Uh-huh. Això és veritat. I hi ha tipus de cabells que no s'estarrufen, Sílvia, no? O tots per regla general, sí que s'estarrufen?
Una miqueta tots. Però hem de dir que els que són llisos, no s'estarrufen. Aquests són doncs, com a cortines. Aquests són els únics que es salven. Sí. Els altres, tots.
I té a veure amb si tens molta densitat capilar o tens el cabell molt gruixut o molt prim?
Sobretot el cabell gruixut. El cabell gruixut i el cabell prim i arrissat també tenen el seu punt d'estarrufat.
Estarrufament.
És que m'encanta.
A mi també m'agradaria saber, la gent que du perruca, també se'ls estarrufa el cabell?
No tant. Si és de cabell sintètic, tampoc assegur que no. Si és de cabell natural... Doncs sí, clar.
Clar, respon igual que un cabell...
Normal. Sí. I sí. Perquè és normal. La Coro, tu tens el cabell totalment llis.
Jo el tinc molt llis, però he de dir que quan surto de bagallo cada matí el tinc llis de debò, i quan vinc aquí ja el començo a tenir estarrufat.
Això és estarrufat?
Sí, una miqueta, sí. Se'm talla.
Això és la humitat, Sílvia, d'aquí a Barcelona.
És la humitat de Barcelona, no hi podem fer res contra això. Pentinant-se, passant-se planxes, posant-se algun antifrit... que ara està molt de moda.
Ah, això com ho podem fer? Com ho podem solucionar, Sílvia?
Doncs bé, passeu per la perruqueria,
exactament
antifrits, o una queratina per fer l'encrespament, que això també va molt bé, i res, molta paciència, i molt raspall, i molta planxa.
Val.
No podem fer-hi res més. I el que té el cabell arrissat, doncs feu servir bons xampús, bons productes per el cabell arrissat, olis, tot això que està tan de moda que es diu ara el curly.
Sí,
el curly és a la rinxolada.
Sí, va per saber, eh? No és cap mite. És bo fer servir, si no tot el tractament curly, almenys alguna d'aquestes coses.
Mira, Francisco, ja ho saps.
Jo crec que arriba una mica tard per fer el curly, ja.
No sé si tens gaire curly al cabell, Uri.
Quan em comença a créixer i creix una mica llarg, se m'ondula.
Sílvia, perdona la pregunta, perquè parlem de serrells, perquè també és complicat el tema serrells. La Harker porta un mig serrell, diguéssim, com per sota dels ulls, no?
Sí.
Talladet, Harker.
Sí. Una cortineta.
Sí, una cortineta de serrell.
El que està de moda, ara.
Ah, és que clar.
És que clar, sí, això és així.
De la moda.
Ella té problemes, ara, sí. Sílvia, a l'hora de treballar... Saps?
Perquè em cau als ulls, saps, Sílvia? Aleshores, sí. Clar, i a més amb els cascos, això és un problema, perquè se t'aixafa una mica la tofa. Aleshores, això com podem evitar-ho? Perquè pot resultar bastant molest.
Sí, des d'això, quan tu te'l pentines, donen una miqueta de volum, una miqueta de volum a les arrels, cap endavant, després cap endarrere, i et la cortineta et quedarà perfecta i, en canvi, aquí davant tindràs una mica de volum i no se t'enganxarà en la front.
Fer com una onda.
Està bé.
Exacte.
Que maca estaries.
Home, doncs estaria guapa, segurament.
Sí, bueno, li queda tot bé, eh?
I vol presumir de patir.
Sí. Sílvia, mira, és que tenim un oient que ens ha escrit ara mateix, està escoltant, que deies tu que el tema de la queratina, que és la Clàudia, que ens escriu des de Terrassa, i diu que ella tenia hora reservada per fer-se la queratina. Diu, estic escoltant, que esteu parlant amb la Sílvia, però... Diu, però a Terrassa, tenia reservada l'hora. Diu, però diu que l'endemà de fer-se la queratina té un casament. I llavors et vol preguntar tu, com a experta, Sílvia, si no és aconsellable, perquè, clar, li han dit que a vegades el tractament de la queratina fa una mica d'olor forta, una olor forta. Què li diries tu a la Clàudia?
Que abans sí que feu olor. Ara les queratines que es fan no fan...
Tanta olor.
Forta, que va. A més, si és una queratina bona, es podrà rentar el cabell a l'endemà, si vol. No hi ha cap mena de problema.
Perfecte. Bueno, tu l'aconselles, que es faci la queratina el divendres, si té el casament dissabte.
Home, si se la pot fer un parell de dies abans, millor.
Millor.
Però tampoc passaria per res.
Bueno, no ho sé. Doncs ja està.
Jo no m'arriscaria.
Sí, a mi m'agrada molt. Mira, Sílvia, jo, com que tinc el cabell molt estarrufat, també em faig una trena, que potser també és una solució. No sé com ho veus.
Doncs també, posar-se una trena també és una solució, perquè així te'ls tens tots ben agafats.
Clar.
Si t'arriben, vaja.
Sí.
Ara, si portes molt escalat, una trena igual, no? Igual et queda una tofa davant i quatre pèls a la trena.
I quatre pèls així malament. Escolta, Sílvia, mira,
digue'm.
Ja per anar acabant, necessitem saber tendència del que ve aquesta temporada, de colors i també de tendències de tallat.
El que es porta molt és els coures molt intensos.
M'agrada.
O ataronjats.
De cara a l'estiu, també, això?
Sí, totalment. Venen Perfecte. Picant molt fort. I, bueno, pues la gent que el vulgui llis, la queratina, i sobretot pues, els ondulats molt naturals. Les mides són mitges, o bé per la barbeta, o bé...
La jarque.
Dos dits sota l'ombro.
Veus?
Però tot molt natural.
Molt,
no busquem anar repentinats, ni molt menys. A l'estiu és època d'anar...
Sí. Salvatges.
El vent.
Sí. Salvatges.
Clar, aquesta tendència que hem vist, Sílvia, sobretot en aquestes noves generacions, que porten el cabell molt, molt enganxat, que jo ho he vist, que porten que estan com molt, molt pentinades en gomina, això a l'estiu no convé,
Bueno, això pot ser còmode, perquè un dia per sortir...
Un sopar, una nit.
Exacte, un sopar, que no tens temps, no pots anar de pelo i tal, doncs te la combines bé, et fas unes semiondetes aquí a la front i quedes super fashion.
Mira, Sílvia, et demanem, ja perquè anem una mica malament de temps, la previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora des de Tisores de Sants, el barri de Sants de Barcelona.
Aquí sembla que vol ploure. Estic al carrer, com ho podeu sentir, sembla que vol ploure i el trànsit és intens.
Mira, doncs ja t'arribarà, perquè a quin carrer esteu exactament, Sílvia?
Nosaltres estem al carrer Blanco. És just darrere de la carretera de Sants. Nosaltres estem tranquil·lets, perquè és un carrer més aviat peatonal, però a la carretera sempre hi ha gent. Sempre.
Doncs mira, compta dos minuts i us arriben les gotes, perquè aquí a comptes de Balloc ja plou.
Veus? Pues, així ens estem nosaltres.
Posa't això pluc, Sílvia.
Sí.
Tapa't el cap.
Això. Ens fa falta, que el tinc arrissat.
Mira, veus? Sílvia, gràcies pels consells. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins la propera. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Jo, ho noto perquè se m'estarrufa el cap i aquesta xafugor...
Ja puja la calor.
Aquesta xafugor que fa quan abans de ploure, noi. Cap on anem, Coro? Bene.
Mira, avui, si us sembla, ens anem a New York.
Oh. Que bé,
Això és inaudible, ni els gossos.
És que em surt poca veu, però me'n surt.
Ho has fet molt bé.
Gràcies, Marta.
Tot és començar.
La primera persona que cantes amb les dents, o sigui... Amb
el rient.
Sí.
Et surt el sop a les orelles.
És que no pot deixar de riure.
Canta amb la boca tancada.
No puc. Escolta, coneixeu Modern Love, la columna setmanal del New York Times que parla sobre les alegries i les complexitats de l'amor?
De fet, va fer una sèrie, no?
Exactament. Potser us sona perquè fa uns anys se'n va fer una sèrie a Amazon Prime que adapta algunes d'aquestes històries al format audiovisual. Si no és moda, no t'interessa, eh?
m'interessa, prou feina tinc ja.
Enguany fa dues dècades que aquesta columna es publica i en honor a aquesta fita he decidit anar a buscar les històries d'amor, però sobretot de desamor, que ens queden més a prop de casa. Malauradament no parlem de l'episodi del gall i la gallina que estaven al balcó, ni del que va passar baixant de la font del gat, ni d'una dona que remena i té el client bocabadat. No parlem de tot això, no. Parlem de first dates.
Oh! Right by your side.
El programa.
El programa, Oriol Francisco.
És un nivell de vergonya aliena que no sé si...
Ah, bueno, aviam.
Tens una fòbia a first dates?
Sí, first fòbia.
Pels que no ho conegueu...
És duríssim, eh?
Sí, First Dates és un programa de televisió espanyol del Canal 4. És un programa de telerealitat en el qual parelles anònimes tenen realitat. La possibilitat de conèixer-se en una cita de cegues al restaurant del propi programa.
Sí, el Sobera, que ara es veu que anirà la filla també.
Apa!
Presenta el programa.
Ah, la filla, el
sí.
Sobera.
Sí.
Saga.
O sigui, seran els dos, eh?
Sí, sí.
Cada episodi mostra diverses cites entre parelles potencials i al cap de, al final de l'àpat, els implicats poden triar si poden veure's de nou, si volen veure's de nou amb la parella o acaben la relació allà. Sí, és un programa popular que, com veureu, ofereix moments divertits, romàntics i a vegades sorprenents com aquest, que va passar just després de sopar en què la cambrera va portar al compte una parella que devia arribar a la 60ena d'anys.
Os dejo la cuentita aquí, ¿vale?
Vale. Que se me ha venido en la cabeza ahora mismo. ¿Eres feminista?
Sí, pues.
¿Sí? Ah, entonces pagas tú.
Noi,
què us sembla?
Al carrer.
Però aquí tros de dropo.
Al carrer.
T'ho he pagat tu.
El José Luis va aprofitar que encara no li havia fet la pregunta més crucial a la seva cita per seguir-se veient amb ella. Ets feminista? I ella, donant un sí ingenu, desprevingut però contundent per resposta, va acabar pagant un sopar que a sobre no havia ni gaudit compartint-lo amb un cunyat com el José Luis.
A sobre va pagar, ella?
Va pagar, però espera. Tot plegat es torna més graciós quan fonts internes del programa confirmen que els diners per pagar te'ls donen abans d'entrar. De manera que tu no has de pagar res, o sigui, simplement...
No, llavors tot aquell xou de me he dejado la cartera i no sé què...
Suposo que és per donar una mica més de contingut al programa.
Està tot escrit.
Així que aquest senyor, no sé si marxa amb cita o no, però la qüestió és que s'embutxaca uns calerons de més. L'emoció i els nervis d'una cita cegues pot fer que et descol·loquin i això fa, entre moltes altres coses, que no et surtin les paraules, potser. Però si això ho sumes a les copes de vi del sopar, la llengua se't pot trobar més o menys així.
Cuéntame de ti.
Ahora mismo es una etapa de reflexión. De reflexión. El cuatro es sin sonar.
No. Pero estudias, trabajas,
¿no? Ni estudio ni trabajo, ni pau ni de nai, ni pau pau, ni pau pau nai.
Ni pau pau nai.
Però què diu?
Perquè jo crec que ja venia carregadet al sopar.
Sí,
ni pau pau, ni pau pau. Què vol dir això? Què és aquesta època de reflexió? Que no fas absolutament res.
Saps que el va pillar abans de votar.
Ni pau pau nai, eh?
La jornada.
És que...
I abans de votar.
Exacte. Per anar bé i connectant una cita, com a mínim, s'ha de parlar el mateix idioma. Aparentment, aquesta parella parlava en castellà, però la fluïdesa de la conversa va degradant-se fins a ser nul·la. Però com ha de ser, si no així, si comparteixes un sopar amb un extraterrestre?
Me describiría como una persona un poco adimensional. Y bueno, no me considero de este planeta, no me considero de este mundo, de esta sociedad.
No, no.
Pero bueno, estoy aquí.
Uy.
Y algo habrá que hacer.
Està fent un personatge.
Estoy
o
aquí.
No, Mercè.
Aquest home porta unes dilatacions al nas.
Ai,
que penso que difícil. Com? Amb el cartíl·lac porta dues dilatacions.
Dos forats a part dels narius.
Sí, per sobre.
No, o sigui, té quatre forats al nas.
Ah, exactament. Ha de fer, sí. I encara més, perquè em porta també per sobre del nas, aquí com el
quin
de vaca.
Quin quadre de cita, no?
Sí.
I m'has il·lusionat i et planten el personatge.
Acaba aquesta presentació dient estoy aquí, però a saber demà si és perquè jo, Marc, no me'n vull anar, de manera que per mi és un no com una casa de pagès. Que aquesta és l'altra, dir que no en una cita pot ser incòmode, oi? Però és important ser sincer, com ara el Met quan li demana si tindria una segona cita amb la Luisa Fernanda.
¿Tienes una segunda cita con Luisa Fernanda?
No, la verdad es que no. Porque no es mi prototipo de chica y le podría brindar como mucho mi amistad.
Yo no quiero ni amistad.
Molt clar.
No és mi prototipo de chica.
Com veieu, el que va al darrere, en aquest cas la Luisa Fernanda, sempre té el camí més fàcil. Jo no quiero ni amistat. S'ha de dir que Luisa Fernanda fa una cara de muc, que ja deixa entreveure la seva decisió abans que ho mencioni. Igualment, que dèiem que s'ha de ser sincer, és important també ser respectuós i amable al mateix temps. I abans d'accedir a conèixer algú, deixar clars quins són els requisits que busques en una parella, com ara fa la Marta.
Sería encontrar una persona que sea más bien tontito, sí, que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve.
Tontito.
A ver, tampoco es muy tonto porque me aburro y que me da un poquito de virilla, pero que está ahí.
Virilla.
Que no se espabilado, que no me gusta.
Claro.
Clar que sí, que aquí per espavilada ja n'hi ha una i és la Marta. Així que, si pot ser, que sigui més aviat tontito i així el mareja com una baldufa.
Oh, i tant.
Tan marejada com va acabar la cita del Pablo després que ell la tragués a ballar.
A mí cuando suena una canción, yo vamos, se me levanta por aquí el alma, la cadera se me empieza a mover,
ay.
Y cuando me doy cuenta ya estoy perreando al suelo, haciendo un gusano,
¿gusano?
La camiseta o lo que va a
faltar.
No, i així mateix ho va fer, així mateix sí. Ho va fer. El Pablo li pot la música, és igual el que estigui fent, que la comença a sentir i el cos li marxa sol. Un tio molt elàstic que es posa a fer la cuca trempada tot fent baligabalaga pel restaurant, us ho prometo. Porta el ball al cor, igualment que l'Antonio, i porta el futbol.
Carlos.
¿Qué tal, Antonio? Hombre, eso es
encantado. El Albacete Balompié.
El Albacete Balompié es una forma de vida. Es un sentimiento, es algo que llevo en el corazón, incluso tatuado.
Le encanta.
Y no concibo la vida sin el Albacete Balompié.
Claro. No me gusta el fútbol. Eso es la cita.
Te voy a presentar a una mujer maravillosa.
Hola, Carmen.
Carmen.
Carmen
Antonio, de Albacete.
Encantado de conocerte.
Igualmente. Me parece que a la cita debería de haber venido con una camisa algo más elegante.
Claro.
Porque eso puede ser muy importante, pero hay otras cosas en la vida más importantes que el fútbol.
Ara. Digue-ho clar, Carmen.
Ja té raó, ja.
Hi ha coses més importants a la vida que el futbol. Però sí que és veritat que el problema d'aquesta topada són les expectatives que s'havia fet la Carmen, i és que ella s'havia posat expressament de 21 botons. O sigui, no sabeu com anava aquesta dona. Per sort, les històries d'amor de Modern Love tendeixen a abordar temes més profuns i complexos relacionats tant amb l'amor com amb les relacions humanes. Ara que, malauradament, de personatges i històries d'amor surrealistes n'hi ha aquí i als Estats Units, oi?
Ja sóc la cuca trempada, tot fent baliga-balaga.
Vinga, merci per aquestes vintage.
A vosaltres.
Ui, que és tard, 4 minuts per arribar al punt de 3:45 de la tarda. Fem una cosa, necessitem ja fer la digestió, amb tota aquesta xerrameca d'avui. Jarque, amb qui farem... Ui, interessant. Digestió d'avui, Tenim moltes ganes.
Doncs mira, avui parlarem amb la Dolors Udina, que és la traductora d'Alice Munro, perquè ahir coneixíem aquesta notícia, que l'escriptora canadenca, guanyadora del Nobel de Literatura, moria a l'edat de 92 anys.
Doncs vinga, ara tornem i us ho expliquem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tres minuts i seran 3:45 de la tarda. Ho dèiem ara abans de publicitat. Ahir coneixíem aquesta notícia. Alice Munro, escriptora canadenca, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, va morir ahir a l'edat de 92 anys. La Munro es va fer famosa sobretot per escriure contes sobre dones en entorns rurals, sovint ambientats també a la seva terra natal, Ontario, el Canadà, paisatges nevats, pobles, granges, esdeveniments quotidians, personatges complexos i crítica a aquestes societats rurals tan tancades de la seva infantesa, tot plegat en un univers psicològic profund i molt encisador. Si hi ha una persona a tot això a Catalunya que coneix en profunditat l'estil i l'obra d'Alice Munro, és la seva traductora al català, que l'ha hagut d'analitzar i estudiar a fons per traduir i mantenir aquesta essència dels seus relats, que és la Dolors Udina, com dèiem, traductora al català de les obres d'Alice Munro per Club Editors. Dolors, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
No sé com és rebre com a traductora la notícia de la mort d'una de les escriptores, no? Doncs que, amb les que has treballat més, que has traduït més vegades.
Bueno, tristesa, clar, perquè desapareix una persona que escrivia molt bé i que era molt, molt entranyable, però vaja, és cosa, és la vida, ja feia bastants anys que estava una mica fora del món, i bueno, sap greu, és clar, ha format part de la meva vida durant uns anys, això és evident, no?, mentre la traduïa.
Clar, però... no sé si, Dolors, vas tenir l'oportunitat de conèixer-la en persona, amb ella?
No la vaig conèixer i era de difícil accés, perquè jo crec que ella li interessava molt relativament, o sigui, ella escrivia, i li interessava molt relativament l'efecte de la seva obra, no? I llavors, no, tampoc. Alguna vegada havia preguntat alguna cosa a través de la gent,
sí.
I no era gaire, la relació no era fàcil, no, directament.
No era una dona massa accessible, no? De fet, era una dona que no ha donat al llarg de la seva vida massa entrevistes. El que sí que coneixem, o una de les coses que deia i que ens ha colpit més, és que escriure és simplement saber mirar i dir el que estàs veient. Però, clar, a veure, això no és feina fàcil, i a més, trobar les paraules, no? I llegint a Munro, o sigui, és veritat que transportava aquests universos tan petits, però ara tan grans, no? Gràcies a la psicologia dels personatges.
Sí, sí, no, realment analitzava la vida quotidiana, o sigui, no passava res figuradament, i de cop entrava en la profunditat de les persones i dels personatges que analitzava, i era d'una força i d'una profunditat increïble, no? Ja. Però, de fet, agafava persones normals i corrents de veïns seus, com si diguéssim, no? Ella sempre deia que escrivia el que veia i el que li deia, li explicava a la gent del seu entorn, no? De l'Ontario aquest. Clar, ella va començar a escriure als anys 50, que és que pràcticament no hi havia literatura canadenca encara, no? I ella va jo crec que és un dels referents de la literatura canadenca, que va començar a fer ella la tradició, com si diguéssim, no? De la literatura. I sí, els seus personatges són sempre gent normalíssima, que diu, bueno, que és gent normal, que viu una vida, i de cop a ella li interessa molt per on entrar, o sigui, el costat fosc de les persones i el costat fosc de la vida, no? És el que li interessa explicar i analitzar. Suposo que, bueno, això d'analitzar el costat fosc et fa entendre molt bé què és ser humà, no?
Exacte, perquè ara llistarem, però algunes de les seves obres, però, per exemple, Estimada vida o Massa felicitat, són reculls de contes molt, molt foscos, no? I sí que és veritat que a mi sempre em cridava l'atenció, no sé si és un tema també de traducció o és que els títols hi eren posats amb paraules, per dir-ho així, més o menys alegres, i després el contingut, quan vaig començar a llegir Munro, sí que és veritat que et sorprèn, no?
Els títols són molt xocants, no? Perquè sembla que sigui una senyora allò feliç que va explicant coses com aquell que es diu odi, matrimoni, amor, amistat, i dius, quin títol més. Però, clar, dintre, ella el que volia era mostrar la vida real que té aquestes profunditats fosques, que és el que interessa, no?
I a tot això, deixa'm dir... que, clar, Dolors, ella tota aquesta complexitat psicològica, sobretot, i aquesta construcció d'aquests paisatges que són meravellosos, aquests poblets, aquests entorns rurals, ella tot ho descrivia en relats curts, no? I això també crida molt l'atenció i és extremadament complex.
Sí, relats curts relativament, oi? Perquè els seus relats tenen 50, 60...
Sí, això és veritat,
dines,
això és cert.
Que no s'acaben ràpid, no? Mm. El que és interessant d'ella és que comença, o sigui, jo què sé, amb una història que no té cap mena de trivial, i llavors va avançant i de cop et trobes amb un panorama francament sòrdid, escabrós, difícil, no? I la vida és normal, la vida que explica al seu voltant és com normal, no sé, és xocant, no?, la seva manera de reflectir la realitat, no?, que si la realitat fos... Lo real és lo més fosc que hi ha, no?
Clar, deixa'm preguntar-te també, com a traductora, Dolors, clar, diem que són uns contes, unes històries d'una gran profunditat psicològica, que també entenem que era l'univers psicològic de la pròpia escriptora. No sé si tu, com a traductora, això també et suposava un viatge emocional important, no? Perquè, clar, t'havies d'enfonsar o d'endinsar en tot aquest entramat psicològic que devia ser ben complexa.
Sí, hi havia vegades que no em tenia pensada, però per què m'estàs explicant, m'estàs fent reproduir això tan bèstia, no? El que passa és que realment al final, després a còpia de traduir-la, sí, vaig arribar a entendre que és que el que ella volia reflectir no era com es presentava la gent davant dels altres i com era, sinó la profunditat de la ferida que tenien, com si diguéssim, no? Llavors, sí, no, jo patia molt. El primer llibre que vaig traduir, que és Massa felicitat,
sí,
pensava, no pot ser.
És dur, eh?
No m'expliqui, és horrorós. Mm. Sobretot el primer i el segon conte després. Sí. Bueno, després és més normal, però sí. Però realment és que ella, és el que li interessa de la vida. El que vol reflectir és això, no? No vol explicar que la vida és fantàstica i tot va a la mar de més, sinó on estan el punt en què una vida es torça, no? Que, de fet, això és la vida real i és el que ens passa a tots en algun moment.
Exacte, i que no per això m'enmala menys la pena viure-la, no? Perquè és aquest dolor també compartit que també és força terapèutic.
Sí, sí, és terapèutic i és tan real que més val que l'acceptem, no? Mm. Clar, és impressionant explicar les coses fins a tal profunditat, perquè normalment el que fem... Jo pensava moltes vegades, home, jo si hagués viscut això, voldria oblidar-ho, no ho explicaria tant a fons, però clar. O sigui, és una cosa interessant, és molt interessant veure com ella va perfilant el personatge i la vida. De fet, ella és bastant autobiogràfic, encara que ella no ho diu ni un, ni... Però hi ha molts contes que penses això, segur que ho ha viscut ella, no? Perquè amb la profunditat en què t'ho pot explicar, ho ha d'haver viscut de molt a prop, o ella mateixa o de molt a prop, no? Perquè realment són contes que t'arriben bastant. N'hi ha molts, que jo ara ja fa temps que la vaig traduir, sí, que potser ja fa 10 anys, però hi ha contes que m'acompanyen cada dia, potser és exagerat, no? Però que vaig recordant el que ella deia i com ho mirava, no? Dic que és una autora que et deixa bastant empremta.
Quin és el conte, Dolors, que tu, doncs, ja t'ha deixat, t'ha marcat més en la teva vida, d'Alice Munro?
La veritat és que n'hi ha bastants, però n'hi ha un que es diu el tren, em sembla que es diu Tren, que em va impressionar molt, no? Perquè comença un home que es tira del tren, no sé què, bueno, allò... Que va parar una granja, no? tot una història, i després resulta que el que passava és que estava arribant al poble, venia de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i arribava al poble i s'havia de casar. I llavors li va agafar pànic abans de casar-se. És una trivialitat, no? Però tota la història que li passa, però no, jo no em puc casar, sí, es tira del tren i llavors viu tota una vida, fins que al cap de 20 o 30 anys torna al poble, i bueno, ja està. Però s'ha hagut de fer una cosa tan bèstia com tirar-se del tren per no casar-se. No?
Recordes a quin llibre està? A quin llibre s'inclou aquest conte al tren?
Em sembla que és Estimada vida, No estic del tot segura, però em sembla que és Estimada vida.
Ja ho buscarem. Ara parlaves d'aquesta Estimada vida, Dansa de les ombres felices, també Qui et penses que ets, sí, Massa felicitat, Odi, amistat, festeig, amor, matrimoni, tot obres, no, que van fer mereixer a Munro aquest Nobel de Literatura l'any 2013. Sí. Per acabar ja, Dolors, recomana'ns una obra de la Munro per aquells oients que no hagin tingut encara oportunitat de llegir-la.
Jo crec que qualsevol, potser la dansa de les obres felices era una de les primeres que va escriure, i a mi em sembla que és una de les més autobiogràfiques, perquè explica històries de la família. Ella tenia una mare que va estar malalta molt temps, bueno, i explica coses que són molt, molt impressionants. Però aquesta era la primera, i per mi la que em va tocar més és Estimada vida, no? Perquè més al final explica, diu, ara explicaré una cosa, les coses més reals de la meva vida, no? No és ficció, és el que... I llavors allà t'adones de com és ella, no? Com és ella i per què escriu com escriu. Llavors és molt interessant.
Doncs Dolors Udina, traductora del català de les obres, com dèiem, d'Alice Munro per Club Editors, l'escriptora va morir ahir, i avui doncs hem volgut fer-li, retre-li un petit homenatge. Gràcies, Dolors, també per respondre'ns, per respondre a la trucada de la Fabricació Pròpia, i també per apropar-nos a aquests grans noms de la literatura universal en la nostra llengua catalana. Gràcies per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ara mateix 5 minuts que ens separen de 3 quarts de 4 de la tarda. Som a les portes de la temporada d'estiu i per això avui volem parlar del turisme que ens espera els pròxims mesos aquí a casa nostra, a Catalunya.
Per mi els paisatges de Catalunya treuen el millor de mi perquè són pura inspiració. Totes les pel·lícules que he fet fins ara tenen com a escenari diferents parts de Catalunya i per escriure, per inspirar-me, jo vaig a aquests llocs que són tan inspiradors i tan diferents també, no? Crec que és un privilegi.
Clar, les que estàvem escoltant ara mateix era la directora de cinema, l'heu reconegut segurament a l'instant, Carla Simón, parlant d'aquests paisatges de la geografia catalana que l'inspiren per rodar pel·lícules, com per exemple Estiu del 1993 o Alcarràs. Era durant la presentació de la nova estratègia de comunicació de l'Agència Catalana de Turisme que aquesta temporada 2023-2024 es basa en l'anomenat turisme regeneratiu. Quedeu-vos amb aquest concepte, el turisme que fa compatible l'activitat turística amb la vida dels municipis. I és que el turisme de masses a ciutats com ara, per exemple, Barcelona, xoca de ple amb un model que persegueix, com dèiem, el turisme responsable i també descentralitzat i que posa sobre la taula l'eterna pregunta: què prioritzem, la qualitat o la quantitat? Bé, avui provarem de parlar des de diferents punts del territori. Començarem saludant el Narcís Ferrer, que és director de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya. De fet, us hem dedicat, Narcís Ferrer aquesta hora està volant, no ens hem pogut atendre en directe, però sí que ens ha contestat via telefònica a diverses qüestions, començant per la xifra de turistes que s'espera que visitin Barcelona aquest estiu i també quins seran els destins predilectes.
Podem dir a dia d'avui que la temporada 2024 s'espera una gran temporada. Últimament estem fugint de parlar de quanties absolutes de xifres de visitants. Ens interessa més parlar de quina tipologia de visitants captem, on venen, què fan, quins productes i experiències consumeixen. I responent a quins seran els destins predilectes, encara Catalunya té una forta dependència del litoral, però el nostre treball consisteix en fer que els visitants coneguin noves experiències, que es desconcentrin, això vol dir que se'n vagin a l'interior, que se'n vagin al Pirineu, que coneguin totes les experiències que hi ha a Catalunya, i per tant la nostra feina com a Agència Catalana de Turisme és procurar que coneguin més enllà dels destins clàssics de casa nostra.
Clar, fa unes setmanes veiem imatges d'aquestes manifestacions, també un altre tema, històriques a les Canàries. Uns 60.000 ciutadans van sortir al carrer contra el turisme de masses. Li han preguntat a Narcís Ferrer si creu que encara som lluny d'aquesta situació a casa nostra.
Bé, fa dos anys la Generalitat de Catalunya va fer una pregunta en l'enquesta Òmnibus i preguntava coses com, per exemple, creus que la teva vida personal es veu afectada pel sector turístic o per activitat turística, o creus que l'activitat turística beneficia el dia a dia dels ciutadans? Amb dues respostes van ser, en termes generals de Catalunya, molt positives, i per tant el ciutadà de Catalunya no pensa així. Sí que hi ha zones determinades, que hi ha més afectació, més pressió, que la resposta positiva va ser lleugerament inferior a la negativa. Però això vol dir que fins i tot les zones més turístiques pensen que l'activitat turística és positiva pel dia a dia de casa nostra. Per tant, penso que sí que estem lluny, i a més penso que el govern de Catalunya, aquests tres anys, hem treballat intensament per fer entendre, per conscienciar la població, però no només la població, sinó també els empresaris, que el model turístic ha de canviar, i per això nosaltres vam fomentar, vam crear i hem treballat amb el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, que és el full de ruta que penso que ha de tenir Catalunya els propers 10 anys.
Clar, una de les mesures que reclamàvem els manifestants de les Canàries era la creació d'una taxa turística que a Catalunya ja fa anys que existeix. Si ens fixem, on van a parar els diners d'aquesta taxa turística a casa nostra, però veiem que gairebé el 50% es destina a la promoció turística. Li hem preguntat a Narcís Ferrer quin és, per tant, l'objectiu d'aquest import.
Quan nosaltres parlem de promoció, o com vosaltres pregunteu de promoció, penso que potser el concepte no és encertat. El que estem parlant nosaltres és de promoció, comunicació, màrqueting, i aquest concepte és més global. Nosaltres no deixarem de tenir fluxos turístics, no deixaran de venir els turistes a casa nostra. La feina de l'Agència Catalana de Turisme i de la Generalitat de Catalunya és fer que aquest turisme tingui el concepte que nosaltres ara estem intentant fomentar, que sigui més valuós. Un turisme més valuós vol dir el mateix que t'he dit a la primera resposta, no? Que sigui més diversificat, que sigui més desconcentrat, que sigui més desestacionalitzat i que, si pot ser, tingui una despesa mitja superior. Per tant, la feina de l'Agència Catalana de Turisme i del Departament de Turisme, quan promocionem internacionalment o fem màrqueting internacionalment a casa nostra, és treballar perquè el turista que vindria igualment el gestionem. Gestionar-lo vol dir tot això que t'he explicat, no? Aconseguir que aquestes 4 D's que he comentat, la desestacionalització, la diversificació, la desconcentració i l'augment de despesa, i afegir-hi que volem un turista responsable, un turista que com a mínim tingui el mateix respecte sobre la destinació que els mateixos ciutadans de Catalunya.
Clar, fa uns dies també hem recordat al senyor Ferrer que José Luis Toreda, vicepresident executiu d'Exceltur, l'Aliança per l'Excel·lència Turística, admetia que el turisme ha tocat sostre i que el sector està arribant al límit. Li hem preguntat si hi està d'acord.
En termes generals, en termes mitjans, quan es fan aquests titulars, sol simplificar, no? Estem d'acord que el turisme a Catalunya ha arribat a unes xifres que difícilment haurien d'augmentar. Per tant, el que hem d'aconseguir és que amb aquest mateix flux, aquest mateix volum de turisme, gestionar-lo perquè tingui un impacte positiu, més positiu en tot el territori. Però si tu li preguntes a una persona del Pirineu, o li preguntes a una persona de l'interior de Lleida, o l'interior de Tarragona, si vol més turisme, tothom et dirà que sí, perquè és una font de generació de riquesa pel seu territori. Per tant, en termes generals, la resposta crec que és equivocada. En termes concrets, si tu mires des de la perspectiva d'una ciutat de Barcelona, una ciutat de Girona, o fins i tot de determinats punts de la Costa Brava o la Costa Daurada, és evident que el turisme ha tocat sostre.
Clar, en paraules de Narcís Ferrer, com deien, director de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya, a qui agraïm la seva col·laboració en aquest anàlisi que avui al Fabricació Pròpia dediquem al turisme, que ve un minut que passa de 3:15 de la tarda. Com està el pati? I com està el pati de Catalunya? Passem ara a Barcelona. Saludem ara sí a l'altra banda del telèfon a la Marianne Muro. Ella va ser directora de Turisme de Barcelona i ara mateix té una consultoria, Muro Turis Consultori. Hola, Marianne, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Marianne, no sé si has pogut escoltar. Diria que sí, aquesta resposta de Narcís Ferrer, sí, quan li preguntàvem justament si el turisme ha tocat sostre a casa nostra. Com ho veus tu?
A veure, jo crec que hi ha dues perspectives. Una és la perspectiva Catalunya, que és sobre la qual ell s'ha referit, i després és la de Barcelona ciutat. I això ens pot passar en termes generals a tot Espanya. Hi ha llocs, destinacions pròpies, que realment estan en una situació ja de turisme molt densa, molt elevada, moltes vegades per la pròpia característica de la regió, en el cas, per exemple, de la ciutat de Barcelona, tots té en pocs metres quadrats, està realment concentrats molts recursos turístics i, per tant, la gent tota pues, concorre a la mateixa zona, tens una imatge de densitat molt elevada i en altres llocs pues, que no tenen aquesta composició territorial com Barcelona, pues, és diferent.
Clar, mira, Maria, la setmana passada... Perdona, volies acabar dient alguna cosa més.
Sí, que és diferent, és difícil. No és fàcil el saber, el dir, ja som suficients, hem ja activat el límit. Aquesta és la gran pregunta.
Clar.
Aquesta és la gran pregunta. I jo crec que quan ja s'ha arribat a un moment en què ja pot ser que no sigui agradable en termes de confort de visitar una ciutat per als que venen i per als que viuen, és quan un té una senyal d'alarma.
Mira, parlant de senyals d'alarma, això et volia dir, perquè la setmana passada ens va visitar en Toni Gomila, que és autor i també actor i intèrpret del monòleg Acurà a l'Espai Texas de Barcelona, que encara es pot veure, per cert. Es va fer viral un moment de l'entrevista, justament en aquest programa, Marian, que ens agradaria compartir amb tu també per saber que, com ho valores, que justament parlava precisament del turisme a Barcelona.
Estava passant a Mallorca... Ho he vist aquests dies a Barcelona. No puc circular pel centre de Barcelona. Me fa com a molta pena. O sigui, tots els negocis estan dirigits a servir a una gent que ve aquí a divertir-se, a embrutar els carrers, a fer renou. No aprecien cap tipus d'edifici, no aprecien res. Se passegen per aquí com se podrien passejar per qualsevol altra banda. Això no sé quin tipus de... El turisme en el sentit de...
Clar, les paraules de Gomila van circular per les xarxes com la pólvora. Marian, va ser, de fet, molts els que es van identificar, no?, amb el que deia a Antoni Gomila. Com a exdirectora de Turisme de Barcelona, què diries, no?, als barcelonins que cada vegada doncs, poden tenir aquesta sensació que se senten menys com a casa a la seva pròpia ciutat?
Jo no estic d'acord amb les seves manifestacions. És a dir, no tothom que està a Barcelona és un turista de baixa qualitat, que no té interès per la cultura, per la gastronomia. De fet, quan preguntes als visitants que venen a Barcelona, les primeres idees que sorgeixen d'atracció a la ciutat és el tema de la cultura, el tema artístic, el tema de la gastronomia. Per tant, no estic d'acord en que venen aquí a destroy it. No estic d'acord. És veritat que hi ha molt turisme. Nosaltres tenim... És pitjor el turisme que ve a Barcelona? No. El que passa és que Barcelona és una ciutat atractiva i això no podem... És atractiva per estudiar, és atractiva per venir a treballar, és atractiva per posar seus tecnològiques, és atractiva per la seva gastronomia. Quan una ciutat és atractiva, atrae a persones i aleshores és el que ens està passant a Barcelona. Què passa? Que Barcelona està d'alguna manera... patir les conseqüències de no haver fet una gestió adient en el seu moment. Aquest és el problema. I ara això no es pot arreglar en 24 hores. Això necessita un pla de moltes mesures que es té que adoptar per intentar fer que... De fet, es tracta de que pugui haver una convivència pacífica entre el visitant, que és necessari,
sí,
que porta riquesa i el que diu que té dret a poder estar tranquil·lament a la seva ciutat.
Clar, Maria, mira, Barcelona, els veïns, tu sabràs millor que ningú, també s'han organitzat per frenar el turisme de masses. No sé, estem parlant d'agrupacions com ara, per exemple, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, per exemple, que denuncien l'impacte social i ambiental de la massificació turística i alerten també d'aquesta necessitat d'aturar el creixement. Et preguntem, clar, a l'hora de dissenyar estratègies pel foment del turisme a casa nostra, no?, es tenen en compte, t'ho preguntem a tu que vas ser exdirectora, no?, de turisme de Barcelona, es té en compte el benestar dels habitants dels pobles i les ciutats, no sé, i aquesta gent que està en contra d'aquest model de turisme, què els hi diries?
Bueno, a veure, nosaltres quan jo estava de responsable, quan tu estaves fent un treball, no?, de veure què volem per Barcelona el proper any des d'una perspectiva turística, nosaltres fèiem una segmentació en primer lloc del visitant que nosaltres voldríem. Un visitant respectuós amb la destinació, que deixi diners, que tingui inquietuds culturals, que tingui inquietuds gastronòmiques. Per què? Perquè ja vas a buscar un perfil que acostuma a ser un turisme, un visitant que a tots els agrada. Qual és el problema? És que no venen un, és que venen milers. Aquest és el problema. I per què? Perquè és que jo no em canso de dir, perquè Barcelona és una ciutat atractiva al món. El mateix li passa a París, el mateix li passa a Roma, el mateix li passa a New York, però en el cas de Barcelona la concentració de recursos fa que tinguis doncs, una sensació d'asfíxia tremenda. I jo ho entenc perquè jo vaig estar la setmana passada a Màlaga i quan vaig aterrar a l'aeroport de Màlaga, el trànsit, fins que vaig sortir de l'aeroport, jo anava de dreta a esquerra perquè hi havia tanta gent que tenia que anar pues, esquivant els
obstacles. Sortejant, no?, la gent per poder avançar.
Clar, i jo ho vaig entendre. O sigui, vaig pensar, clar, és que aquesta sensació...
Clar.
Però aquesta sensació t'està passant... Mira, Màlaga. O sigui, Màlaga, per què passa això quan no passava fa 10 anys? Perquè és una ciutat que ha fet inversió en cultura, amb tot el tema de hub tecnològic, perquè està començant a tenir vols transició. O sigui, el que tenim que pensar és que nosaltres podem fer un pla per Barcelona, però no és un pla d'una acció, és un pla que té que ser des de transports, des de mobilitat, des de tot el tema de sostenibilitat. Veure les mesures que tenim que adoptar, les limitacions que igual tenim que adoptar, perquè això pugui ser sostenible.
Escolta, Marian, hi ha alguna ciutat amb la que Barcelona s'emmiralli a l'hora de dissenyar, per exemple, plans de turisme?
Bueno, és que depèn. O sigui, hi ha moltes ciutats que han fet coses. Per exemple, per posar-te un exemple, la Nova York en el seu moment va fer el Meatpacking. El Meatpacking era una zona de Nova York que estava pràcticament apartada del món i que es va agafar, es va urbanitzar i es va donar el sol a antiquaris per poder crear un ecosistema, una nova zona d'antiquaris, bars, tema vintage... Clar, això és un model de com jo intento crear un focus fora del centre de la ciutat i així vaig creant pols a diferents llocs. Però tenim exemples de ciutats que han anat adoptant mesures per intentar pal·liar aquests efectes. També tenim que pensar que el turisme a la ciutat de Barcelona representa el 13-14%, 15% del PIB i tenim que pensar que no és una activitat de monocultiu. Un 12-13% del PIB no és un monocultiu. Vol dir que hi ha altres activitats econòmiques també amb una influència important en el PIB. Ara bé, aquest 13% del PIB comporta milions de persones que venen a una ciutat i la ciutat té que estar preparada a nivell de serveis, de transport. Per què? Pues perquè té una població flotant en un món donat que és que triplica la resident.
Marian, fem una cosa, ho hem de deixar aquí. Crec que és bastant interessant totes les reflexions que hem fet fins ara. Un altre dia en continuarem parlant, sens dubte. Hem estat parlant amb la Marian Muro, que en el seu dia va ser directora de turisme de Barcelona i ara mateix doncs, té una consultoria que es diu Muro Turis Consultori. Marian, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, i encara ens queden uns minuts abans d'arribar al punt de les 4, abans que la Sandra Gómez ens posi el dia amb els principals titulars d'aquesta darrera hora. Clar, una de les comarques que darrerament ha presentat una nova imatge turística i per això ens va cridar l'atenció és el Pallars Jussà. L'objectiu és fer-la més coneguda, desitjada com a destinació turística única. El Pirineu queda encara lluny d'aquest turisme de masses que hem parlat fins ara, com per exemple a Barcelona. Però també ens volíem preguntar com s'ha de planificar aquest turisme perquè sigui sostenible i respectuós amb els habitants. És per això que aquesta hora parlem amb l'Anna Prat, que és tècnica de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Hola, Anna, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè. Molt bé.
Mira, parlar amb tu i és com una alè d'aire fresc. Què vols que et digui ara mateix? escolta, com és aquesta nova imatge? Explica'ns. Mira, tenim pocs minuts, però com és aquesta nova imatge turística, no?, que ens presenteu del Pallars Jussà?
No, el que hem volgut fer és actualitzar una miqueta la imatge que teníem per demostrar als nostres visitants doncs, que tenim un compromís ferm en el que és el turisme, sobretot el turisme sostenible, que és el que s'ha estat treballant doncs, els últims 11 anys, pràcticament. I res, és una imatge que s'adapta doncs, una miqueta al que és la nostra comarca. Volem demostrar a través del logotip doncs, i del Climb doncs, aquesta comarca amb tota una geografia molt diversa perquè aquí el Pallars Jussà doncs, pots estar des de zones agràries fins a alta muntanya com és la Vall Fosca, donant importància al cel fosc, ja que tenim la certificació Starlight, que són zones de cel molt ben preservades perquè hi ha una contaminació lumínica molt baixa, I després el que també vol aquest logotip, doncs, una miqueta és animar la gent a jugar amb el concepte del Pallars. Jo sé, moltes vegades ha sigut una zona de pas, doncs, per anar al Pallars Sobirà a esquiar, a fer rafting, el que sigui. Mm. Jugant amb això, doncs, va sortir la idea de fer el pas, que és el que diu al visitant, doncs, para't aquí i vine a caminar.
Atura't aquí, no? I també disfruta't, no? Exacte. Sí. Mira, Anna, tenim, ja et dic, res, dos minuts, però ens interessava saber també d'on arriben els turistes que visiten ara mateix el Pallars Jussà. Tu deies, no?, que la gent hi va de pas, no?, però que s'hi quedin, no? D'on arriben els turistes?
Doncs, mira, les poques dades que nosaltres gestionem, perquè som una àrea molt petiteta, tot ens indica que la gran majoria són provenients de la província de Barcelona, després també tenim provenient de Madrid, País Basc, i després turisme francès i holandès. Bàsicament, el gruix sí. Més gran, doncs són realment turistes nacionals, bàsicament, i una miqueta internacionals, tenint en compte, doncs, aquests europeus que t'he comentat.
Mm-hmm. I què és el que més visiten? Què és el que els agrada més, aquests turistes del Pallars Jussà?
Tenim diversos atractius, molt diversos, però sí que és veritat, doncs, que són molt coneguts pel que és el Congost de Montrevell, que està a la franja entre Catalunya i Aragó, que és un congost a nivell natural impressionant. Mm. Després també som molt coneguts per tot el que és el Parc Nacional, l'entrada de la Vall Fosca, com a recursos naturals, i una miqueta patrimoni cultural, doncs tenim tots els castells de frontera. Castell de Mur és un dels més importants. Això també és un molt bon reclam turístic. I recentment, doncs, el fet d'haver rebut el reconeixement com a Geoparc Orígens, un geoparc mundial de la UNESCO, doncs determina la importància de tot el nostre patrimoni geològic i paleontològic que tenim a la comarca.
Bueno, jo crec que ha quedat molt clar, Anna Prat. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Perquè hem parlat amb l'Anna Prat, que ho hem de deixar aquí, perquè si no, no ens dona temps de donar-li pas a la Sandra, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i que es funcioni aquesta nova imatge turística. De ben segur que serà així. Gràcies, Anna.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, va, nosaltres ara sí, donem pas a la Sandra Gómez i a la tornada de Vicky Luengo, avui aquí al Fabricació. T'espero, fins ara.